La 1:00 p.m, 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ha sido y es un tema recurrente de conversación a esta hora de la mañana. El bajón de las temperaturas en pleno mes de agosto. Es literalmente un paréntesis primaveral en medio del verano y en algunos casos la verdad es que se agradece, ¿no? Pero en otros se ha notado hasta demasiado, porque las mínimas han estado por debajo de los 10 grados en ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel. Aquí de fresco nada, ¿eh? Ha sido directamente frío. Si eres de los que lleva mal el calor, aprovecha estas horas porque para dormir tirando de sábana porque no te queda mucho. Este domingo vuelven las alertas por calor a buena parte del sur de la península y a partir del lunes o el martes seguramente vamos a tener por aquí al tercer episodio de ola de calor de la temporada. Vuelve el verano con todas las letras y en algunas zonas de España se van a superar los 40 grados. Así que, como decimos, si eres de los que ama el fresco, aprovecha estas horas. Hablando de letras y de bajones, no solo se han desplomado las temperaturas, porque la compraventa de viviendas está en caída libre. Cada vez se firman menos hipotecas porque, claro, los tipos de interés, el crédito, nos cuesta más. Este mes de julio, el famoso Euribor ha cerrado en el 4,15%. Y vamos a traducir esto al bolsillo para que todos nos enteremos. Según el INE, la hipoteca media en España es de 142.000 euros. Si nos la revisan ahora, esa letra se quedaría en más de 840 euros, cuando justo hace un año pagábamos 600. Es decir, que estamos pagando 240 euros más al mes. Y hablamos, te lo recuerdo, de una hipoteca media, porque es que hay hipotecas, préstamos hipotecarios muchísimo mayores, sobre todo en grandes ciudades donde los importes prácticamente casi se doblan. Así que salvo que tengamos la necesidad de buscar una casa nueva, o que nos sobre el dinero, o que encontremos un chollo que merezca la pena, el panorama para buscar piso ahora mismo está para decir más bien quieto parado. Por eso ese dato que conocemos hoy y que vamos a seguir notando en los próximos meses. La compraventa de viviendas ha bajado este mes de junio más de un 6% y es su quinta bajada consecutiva en lo que va de año. Un descenso que es más acusado en el mercado de segunda mano, donde en este caso ha descendido un 10%. Todo esto tiene un lado bueno y es que los precios también comienzan a ajustarse un poco. Si no se venden casas, si desciende la demanda, al final se consigue hacer bajar el precio. Vaya que quizás si estás en esa tesitura, quién sabe si puedes en este contexto negociar algo más, ¿no? Presentar una oferta a la baja, igual hasta te la aceptan. Aún así, estos datos no significan ni mucho menos que hayamos pinchado una burbuja inmobiliaria. No estamos ante una crisis del ladrillo, no estamos ante un desplome de precios como el que vimos en 2008, ni de lejos, ¿eh? Los expertos consideran que más bien estamos ante una corrección, ante un ajuste de la situación a los tiempos que corren, una frenada a lo que llevábamos de camino, que por cierto, no era poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Mediodía COPE y hasta las 4 te acompañamos en esta sintonía, la de COPE. Pero además, en este viernes, en este 4 de agosto, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, ya ha llegado a Níger un avión del Ejército del Aire para repatriar a los españoles que quieran abandonar ese país africano. Desde el Ministerio de Defensa no han informado de cuántos compatriotas van a volver. Sí se sabe que son unos 50 los españoles que residen allí o que se encontraban en este momento haciendo turismo cuando ocurrió el golpe de Estado. También contamos que la Junta Electoral Central pues se ha puesto a poner multas, a recaudar. Multa de 4.700 euros nada menos a la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, por realizar declaraciones electoralistas y vulnerar el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. La Junta Electoral Central también ha abierto un expediente sancionador a la persona responsable de Vox, que contrató en periodo electoral, en las elecciones del 23 de julio, unas inserciones publicitarias que decían Sánchez destruye España, y se enfrenta, en este caso, a una multa de entre 300 y 3.000 euros. Y hoy, en el cuarto día de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el Papa Francisco pues continúa con su agenda. Esta mañana ha confesado a tres jóvenes, uno de ellos de Córdoba, con el que precisamente vamos a hablar luego. Lo ha hecho en el Parque del Perdón, muy apropiado el nombre, junto a la desembocadura del Tajo. Después ha acudido a un encuentro con representantes de centros de caridad de Portugal.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid reconoce que todavía le queda trabajo en el mercado.
Ha sido el propio Miguel Ángel Gilmarín. A través de una entrevista en los medios oficiales del club, el consejero delegado dice que esperan cerrar la salida de al menos dos jugadores para poder contratar a un centrocampista, aunque reconoce que todo es más difícil porque la Premier League y Arabia Saudí distorsionan el mercado. A pesar de eso, afirma Gilmarín que tienen un buen equipo y que, como ha hecho los años anteriores, será capaz de competir con todos. En el Barcelona se espera que hoy se haga oficial la salida de Dembélé, mientras se trabaja en las marchas de Kessié y Lenglet. Y el Real Madrid, que ayer volvió de Orlando, ha dado a Ancelotti dos días de descanso antes de afrontar la última parte de la preparación de pretemporada. Y estamos también muy pendientes de la selección española, que mañana se enfrenta a Suiza en los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino. Ha hablado el seleccionador Jorge Vilda, que quiere mandar este mensaje positivo.
Si no sintiera eso, no tendría que estar sentado en esta silla. Veo a mi equipo no capacitado, sino con toda la seguridad de poder hacer. Y a mí, a mi cuerpo técnico y todos los que formamos este equipo, por supuesto que sí. Noto un poquito de negatividad. Vamos España, vamos equipo, vamos todos a ganar el partido, que seguro que nos alegramos todos si pasamos a cuartos, que sería histórico.
El partido este sábado a las 7 de la mañana. Podrán seguirlo en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Pues aquí todo el equipo de mediodía hasta las 4.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Vas caminant tan tranquil·lament pel carrer i de sobte notes una olor desagradable. Mires de costat a costat, no veus res, però l'olor roman. Llavors és quan aixeques el teu peu amb por i efectivament. Te n'adones que has trepitjat una caca de gos i aquesta desagradable olor romandrà amb tu una bona estona. No ho pots negar. A tots ens ha passat alguna vegada. Tenir un gos no és només donar-li de menjar i jugar amb ell, sinó que els seus propietaris són responsables de recollir les seves necessitats i desparasitar-lo, però encara són molt poques les persones que ho fan. Al carrer, en parcs infantils o davant de la porta de casa teva, pots trobar l'excrement d'un gos perquè el seu amo no l'ha recollit. Encara que s'han fet moltes campanyes contra l'incivisme d'alguns propietaris de gos, i que també hi ha sancions econòmiques, avui dia és un problema pendent de solucionar. L'abandó d'excrement de gos no és només un problema estètic, no, sinó que va més enllà, perquè són un problema de salut pública. Soc un amant dels animals, però hem de dir que els excrements de gossos al carrer és incivisme, i és, per cert, l'incivisme d'uns pocs que molesta a tots. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem amb el temps. Estem a divendres i ja ho sabeu, ho heu notat. Tenim una nova situació meteorològica amb renovació de l'aire i el sistema frontal, que ja ens ha creuat, ha fet que vingui aquesta entrada d'aire de vent del nord, que ha tombat encara més la calor dels darrers dies, que ens movíem entre els 38 i 39 graus. Atenció, perquè a partir d'aquesta tarda taparan els núvols al vessant nord del Pirineu, que inclou també les valls del nord del Pallars Sobirà, i deixaran precipitacions intermitents. I atenció també amb el vent, perquè bufarà fort de tramuntana a l'Empordà i de mestral al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al sud del Segrià. Unes ventades que seran més intenses de matinada fins a mig matí a partir del vespre. I d'aquí un moment, a migdia COPE Catalunya i Andorra, et parlarem d'una dada que ens ha de fer pensar i molt. Es tripliquen els casos de discriminació per motius de salut, sobretot mental, pel racisme i la xenofòbia. Parlarem de tot plegat amb la directora de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quedan 7 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció amb el titular. Es tripliquen els casos de discriminació per motius de salut, sobretot per salut mental. El racisme i la xenofòbia es mantenen com el principal motiu de denúncies amb 185 casos durant l'any 2022. Aquestes són dades de l'Observatori de les Discriminacions i avui és un plaer poder parlar amb la directora de Serveis de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, que és la Anabel Rodríguez. Senyora Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Montse.
Quin horror que encara èpoques, dades a les que estem, 2023, segle XXI, haguem de parlar d'aquestes discriminacions per diferents motius, no? Salut, racisme i xenofòbia. Què en penses?
Doncs bé, hem de parlar i la qüestió és que hem de parlar molt perquè encara que s'han triplicat els casos, com deies en el titular, el que s'ha triplicat és el registre de casos, les denúncies. Però encara hi ha moltíssim d'intradenúncia. Vull dir, nosaltres registrem en l'Observatori que s'ha comentat, que forma l'Oficina per la No Discriminació i entitats amb serveis d'atenció víctima de diferents motius de discriminació, registrem la situació i analitzem les situacions que ens arriben, però sabem per enquestes que es denuncia molt poc més del 5% de situacions de discriminació. Per tant, és molt important parlar, seguir parlant, i que les persones que ens escoltin, que puguin viure situacions de discriminació o que tinguin coneguts, que les han viscut, no les normalitzin. Vull dir, que entenguin que aquestes situacions de discriminació, en cas de salut mental, LGTBI-fòbia, generen molta angoixa i molt de neguit, molt d'impacte emocional a les persones que les viuen, molta vulneració de drets, i que és important que no les normalitzin i que les expliquin a coneguts, però també les expliquin a serveis públics o a entitats que acompanyen perquè es puguin revertir aquestes situacions.
Per què creus que costa tant denunciar? Per por? Perquè no pensem que hi hagi algú que ens pugui ajudar?
Efectivament, totes aquestes coses que dius contribueixen a no denunciar. Depèn també de la situació, però, per exemple, les persones amb trastorns de salut mental són persones que viuen i perceben moltíssimes, tenen molt estigma social, perceben molt rebuts de la societat. Són situacions que generen por a la societat, que és una por que és assimilada per la persona que té el trastorn, i llavors costa moltíssim que denunciï. També tenen por a les reaccions, no? a denunciar perquè puguin enterar-se coneguts, perquè puguin perdre prestacions i serveis que reben. I totes aquestes situacions fa que costi molt apropar-se a les institucions i explicar les qüestions que viuen. No?
Uh-huh. Parleu vosaltres de que les entitats privades són les responsables, a més d'aquesta meitat de casos de discriminació, per raons d'ètnica o origen.
Sí, de fet, les discriminacions les exerceixen tot tipus d'actors, públics, privats, però les empreses, no? Les proveïdores de serveis, bars, restaurants, prestadores de serveis de salut, no? Odontòlegs, serveis de tot tipus, generen exclusió i discriminació, no? O sigui, en l'eix de racisme, o la llei de salut del que parlàvem. Però en tots els eixos la discriminació es produeix en tots els tipus d'espais per escriure-ho, tot i que poden haver diferents. En el cas de la Secretaria de Salut, són els prestadors de serveis que més discriminen, no? Per exemple.
Les dades revelen que els homes denuncien més que les dones i pel que fa a l'edat, crec que el 75% dels casos els denunciants tenen entre 25 i 64 anys i a més només denuncien un de cada 10 persones refugiades o amb asil perquè aquestes persones en situació d'irregularitat tenen molta por a denunciar.
Correcte, començant pel la darrera dada que donaves, pensa... Els casos que ens arriben a l'Oficina de la Discriminació i les entitats, tenim un de cada 10 casos, són persones amb situació irregular, com apuntaves, però és una dada, no és una dada dolenta, perquè aquestes persones tenen moltíssima por a denunciar en el que serien els operadors formats, no?, davant de la policia, del jutjat. Llavors, que vinguin, són putefetes, però que vinguin a denunciar vol dir que senten que la OND... que les entitats són un espai segur i que expliquen la situació. El que hauríem d'aspirar és que aquestes persones en situació irregular entenguessin que, encara que no tinguin papers, tenen drets i, per tant, poden acudir als serveis públics per explicar la discriminació o la vulneració dels seus drets que han patit, però que, a més, no tinguessin por a anar a denunciar a les comissaries de policia, que són les institucions encarregades de perseguir, d'investigar i perseguir els delictes. Uh-huh. Respecte a l'altra dada que donaves, efectivament tenim la denúncia molt més important amb gent gran. Arriben pocs casos de persones grans, tot i que, com sabem, tots tenen molt de pes en la població en general, denuncien molt poc, perquè són de les persones que més frens es posen i els hi posem de vegades a denunciar les situacions.
Uh-huh. Anabel, amb aquestes xifres podríem dir que es demostra que els ciutadans normalitzem fets molt greus?
Sí, normalitzem. La veritat és que les situacions que ens arriben són de gravetat diversa. Tenim situacions, agressions verbals, excepcions, no?, que afecten emocionalment, però no són greus, però també tenim agressions físiques que ens arriben, que són greus. Es normalitza tot, el petit, el menys greu i el més greu. Però, efectivament, no ens arriben situacions molt greus de discriminació, de discursos d'odi, que passen en els carrers i en els espais privats i que no arriben.
És trist, però és així. Estem parlant només de la punta de l'iceberg. Malauradament, continua havent molt racisme, molta xenofòbia, molta discriminació, i s'ha de lluitar per això. I avui hem volgut parlar amb la directora dels Serveis de Drets de la Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, l'Anabel Rodríguez. Senyora Rodríguez, gràcies per atendre la nostra trucada i recordar que les discriminacions no fan vacances, tampoc a l'estiu, eh? Així que hem de treballar entre tots plegats. Anabel, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Com deia aquell, así es y así se lo hemos contado. És la realitat del que està passant en aquest any 2023. Bueno, también pasan otras cosas, como por ejemplo para los amigos de La Buena Mesa, que seguramente habrá muchos que están escuchando ahora mismo el programa, estarán pensando, mira, llevo tiempo que quiero comer una buena carne, pero claro, es que no encuentro un sitio, me han dicho este sitio, me han dicho este otro, he ido, pero no me acaba de fer el pes, com diem en català, ¿no? Bueno, pues te voy a dar la solución para que quedes bien, o este fin de semana, o entre semana, o cualquier día que tú quieras, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, o tú solo, ¿eh? Bueno, se llama Restaurante La Cabrera. Es un restaurante que está basado en la auténtica carne argentina. Es una experiencia única para los amantes de la carne, de la pasión por la carne y además por el fuego. Una carne hecha a la brasa. Resulta que el Restaurante La Cabrera es uno de los asadores más exitosos de Buenos Aires y ha llegado aquí a Barcelona para quedarse, y de hecho con mucho éxito. Está en la calle Diputación 239. Puedes reservar o bien por Google Maps o llamando a un número de teléfono que es el 93 878 3230. Te lo repito, 93 878 3230. 878-3230. La Cabrera Restaurante en Barcelona. Puedes pedir desde entraña, lomo alto, lomo bajo, asado, bif de vacío. Se nos hace la boca agua solo de pensar en las carnes que traen de Argentina para ti, que estás escuchando la COPE. Restaurante La Cabrera, Diputación 239-93-878-3230.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Vol limitar la zona de bany a la platja del Miracle de Tarragona. Ho fa per intentar frenar els ofegaments que hi ha hagut aquests dies. En total, 3 morts ofegats a la platja i desenes de rescats. Avui en volem parlar amb el coordinador de platges de Tarragona de la Creu Roja, que és l'Aleix Font. Aleix, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Moltes gràcies per l'espai.
Igualment. Què està passant a les platges de Tarragona, que s'ha convertit en un focus d'ofegaments?
Sí, al final estem tenint moltes més actuacions que altres anys, potser, i estem tenint algun resultat que és tràgic, més tràgic del que esperàvem. Realment no sabem exactament quins són els motius reals, sí que tenim bastants indicadors. Tenim indicadors de les banderes, estem posant moltes més banderes vermelles i grogues degut a les corrents i a l'oleatge i al mal estat de la mar. Estem tenint, sembla, més gent a la platja, no tenim els indicadors clars, però sembla que tenim més gent a la platja. La tipologia de la gent que ve i de la gent que té problemes també afecta. És una tipologia de gent que no sap nedar, que no coneix la zona, que no coneix les indicacions dels socorristes. Llavors, se junta una miqueta tot i bé, aquest estiu està sent una miqueta complicat amb aquest tema.
He escoltat declaracions teves en els que dius que en d'altres comunitats tenen més respecte al mar, encara que no es vegi mala mar des de la sorra, no?
Sí, està clar. Al final, si marxem a comunitats com a Cantàbria, com a Galícia, com al País Basc o també cap al sud, cap a zones on estan a l'Atlàntic més aviat, ells tenen molt de respecte al mar, tenen molta cultura envers el mar, ja a part de que són pobles pescadors, són pobles que ja van al mar i coneixen la zona. Realment està molt més interioritzat dins de la societat que el mar realment és un lloc perillós. Encara que no ho sembli, que pot ser que estigui el mar pla, però que tinguem una corrent per sota l'aigua que ens porti cap a dins.
Des de Creu Roja aposteu perquè es tiri endavant una llei que reguli el nombre de socorristes que hi ha d'haver a cada platja i també les seves funcions, com també el tema de l'ampliació d'horari, tot i que l'Ajuntament de Tarragona, en aquest cas, ha aprovat al seu ple l'ampliació d'una hora del servei de socorrisme, que serà de 7 a 8 del vespre. Per què ens costa tant tirar endavant aquesta llei? O els hi costa tant? Perquè estem parlant de persones, estem parlant de morts.
Sí, al final amb aquest tema nosaltres no tenim el per què se fa. Nosaltres sempre hem apostat per que se marqui una llei, que és a la que nosaltres ens adherim. Nosaltres tenim uns mínims i aquests mínims són amb els que treballem. Si han de tirar la llei endavant o no, això ja quedarà en mans de la Generalitat o de qui sigui competent. Nosaltres, òbviament, sempre estarem disposats a donar un cop de mà en cas de que calgui ajudar a confeccionar la llei o fer qualsevol cosa, però no és algo que depengui de nosaltres. Nosaltres hi estem a favor perquè el sector es professionalitzi i segueixi endavant, però no tenim res a fer ara mateix nosaltres.
És trist que pensem, els usuaris de la platja, que les platges llargues, com és el cas de les de Tarragona, no són perilloses i ens confiem, però també hem de dir que vosaltres, concretament, aposteu per prohibir el bany a una part de la platja, concretament la que està a la zona a tocar del port esportiu, no? Perquè és la més conflictiva d'aquest any i en l'històric del que és d'ofegaments a aquesta platja, no?
Sí, durant els anys que hem estat veient les dades, estem veient un augment considerable de rescats en aquesta zona. Llavors, nosaltres el que considerem que marcar una zona de bany prohibit els dies de bandera groga i bandera vermella serà convenient per a nosaltres i per als banyistes, simplement ja per acotar una miqueta la zona on ha de treballar el socorrista. Òbviament, aquesta zona seguirà tenint vigilància i seguirà tenint prevenció, però si ja la tenim marcada d'una altra manera, ja és un ajut més. És com si posem un semàfor i posem una senyal i al final la gent des de dalt ja ho veu que aquella zona està acotada, veu que aquella zona no s'hi pot banyar, llavors ja el socorrista té molt més marge de maniobra per treballar amb altres zones de la mateixa platja.
Uh-huh. Hem de tenir en compte, Aleix, que el tema del canvi climàtic ha fet doncs, que les condicions climatològiques canviïn força, però també hi ha aquesta part humana, perquè sembla mentida que encara no sapiguem que quan hi ha bandera vermella no ens podem banyar, que quan hi ha la bandera groga hem de tenir molta precaució i quan hi ha vermella, en principi, tranquil·litat, tot i que pot passar qualsevol cosa dintre del mar, que no sigui pel tema marítim, sinó perquè et trobis malament o tinguis algun tema de salut, no?
Sí, està clar. Al final, el mar sempre és una zona perillosa. Sempre diem que no és el nostre medi natural. El nostre medi natural és la terra. Al mar, en una bandera vermella, està clar que les condicions climatològiques no ens ajuden gens a estar allà dins, llavors podem tindre un problema en qualsevol moment. En bandera groga també tenim molt de perill, però si la posem és una bandera que és restrictiva, que no prohibeix el bany, però sí adverteix que hi ha un perill al mar, ja sigui oneatge, ja sigui corrents, ja sigui el que sigui. I després amb la bandera verda, òbviament, poden seguir passant coses. Pot ser que a una persona li doni un infart, pot ser que a una persona li doni una rampa i en aquell moment no sigui capaç de sortir de l'aigua. Llavors, realment el mar sempre és una zona perillosa, llavors nosaltres sempre la tractem com una zona calenta. Per això estem fent prevenció, estem avisant, estem vigilant, però òbviament, depèn de l'estat de la mar, doncs tenim una tipologia de serveis. O...
Quina impotència es deu quedar al cos, a l'eix, quan veieu que una persona no la podeu salvar, no? Tot i que feu tots els esforços, i ho sé, i tots els coneixements els poseu en aquell moment en aquella persona que està patint un ofegament, no? Te'n vas a casa fet pols, no? O sigui, amb la consciència de dir, escolta'm, mira per què no ha fet això, allò altre, no? Aquella persona.
Sí, al final nosaltres sempre quan tenim alguna actuació i sobretot alguna actuació que no surt com a nosaltres ens agradaria, sempre fem una miqueta de reflexió. Sempre veiem, ostres, quins són els punts febles, quins són els punts forts, com ha anat aquesta actuació, podríem haver millorat, què és el que hagués passat. Però sí, realment sempre ens posem en el supòsit de si hagués passat això, si hagués passat l'altre. Realment nosaltres sempre fem o intentem fer la nostra feina tot el millor possible. Després d'aquesta actuació fem una autocrítica i fem un debriefing per a veure quin és el que podríem haver millorat, però som conscients que és part de la nostra feina. Hi haurà gent a la que traurem i aquesta gent doncs, no tindrà cap problema i hi haurà gent a la que, malauradament, doncs no podrem treure. Ho tenim assumit, sabem que és part de la nostra feina, però òbviament sempre treballem per intentar evitar-ho.
Precaució i sentit comú, sempre ho diem, a vegades és el menys comú dels sentits. No volem tornar a escoltar que estem visquent un estiu negre a platges d'arreu de Catalunya ni arreu d'Espanya, òbviament, perquè vida només hi ha una. Sisplau, anem a gaudir, no a passar-ho malament i donar males notícies a les nostres famílies. Aleix Font, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Ara mateix estàs treballant al peu del canó, coordinador de platges de Tarragona de la Creu Roja. Gràcies per haver estat amb nosaltres i una abraçada ben gran a tota aquella gent que també hi treballa, com vosaltres, per tenir cura de la resta mentre estem gaudint. Aleix, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'espai i no res, seguim treballant per tots.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y ahora que has terminado en la universidad? Ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web...
Está claro que esto es Rock FM. ¡Buenos días!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas a pura
miel. Eso te lleva a robar y a robar entras a la cárcel.
Pues, momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No l'has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que t'entén de ser feliç.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
¿Y ahora que has terminado en la universidad? Ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Passen 2 minuts i mig a 2:15. Això és migdia COPE Catalunya i Andorra i és una molt bona hora per saber què està passant en aquest divendres 4 d'agost al nostre voltant més proper. Yolanda Canales, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Tot a punt per l'informatiu que començarà a quina hora?
A partir de les 2:20.
Molt bé. Quins temes tractareu avui a l'informatiu?
Doncs hem de parlar, evidentment, de la caiguda de la palmera aquest dijous a la plaça Emili Vendrell, que va provocar la mort d'una noia de 20 anys, o més que la caiguda en si, què va provocar la caiguda? L'Ajuntament de Barcelona no ho sap. Avui ha comparegut l'equip de govern per donar explicacions. Des del consistori diuen que es van fer diverses revisions a la palmera. Ho va fer a instàncies d'un veí que es va queixar el passat 14 de març pel mal estat de l'arbre. Però després d'aquestes inspeccions no es va detectar cap anomalia. Si reconeixen que l'arbre tenia 3 possibles afeccions, però cap d'elles prou determinant com per causar-ne la caiguda. Patia estrès hídric, com la majoria dels arbres de la ciutat, tenia un estretament a la part alta del tronc, però per sota del nivell de risc, i un niu de cotorres, però no d'un gran pes. En tot cas, l'Ajuntament ha encarregat una investigació externa sobre l'accident per veure si també si aconsegueix trobar-ne, no?, les causes de per què va caure aquesta palmera.
A més, és l'única palmera que hi havia allà.
Sí, i els veïns han
ja havien avisat, ja havien
exacte,
avisat.
Que no, que era com una mica la crònica d'una mort anunciada, és el que diuen els veïns del Raval, que també diuen que hi havia falta de manteniment.
Sí, sí.
Però en tot cas l'Ajuntament va fer revisions. Ens quedem també a Barcelona, on s'ha presentat avui el pla de mobilitat que hi haurà als voltants de l'Estadi Olímpic, on aquesta temporada jugarà el Barça per les obres del Camp Nou. 3 hores abans dels partits estarà restringit l'accés a Montjuïc amb vehicle privat. Es recomana al públic que s'hi desplaci a peu o en transport públic. En el cas de les motos, hi podran circular i aparcar un màxim de 3.500. El club també posarà en marxa un servei gratuït d'autobusos llançadora que començarà 2 hores abans i acabarà 1 hora i mitja després del partit. El pla s'ha dissenyat a partir del reforç de 3 aspectes, les escales mecàniques, que seran de pujada abans del partit i de baixada un cop acabi, una millora dels itineraris a peu i més seguretat i garanties en els desplaçaments. Que no està pas malament. O sigui que el que us ve a dir l'Ajuntament és que aneu a peu, companys, bàsicament.
En l'autobús de San Fernando, no? Un rato a pie i l'altre
caminando. Exacte.
Caminando. Yolanda, recorda'ns l'hora de l'informatiu.
A partir de les 2:20. I ja t'ho he posat com es diu, no?
En safata. Molt bé. Bones vacances.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu-siau. Bueno, i ara arriba el moment de l'altra informació, que també és molt important, i la repassem amb el company del... Bueno, de la redacció d'esports, que és el Raül Chao. Raül, què tal, com estàs?
Molt bé, Montse.
Bueno, et pregunto, ja saps que jo sóc una cotilla, lo de Chao, Manu Chao, no tens cap familiar?
No tinc familiar amb Manu Chao, de moment que no, que jo sàpiga, però m'ho han dit diverses vegades.
I al Japó, a Xina, cap familiar?
No, cap.
D'on ve això?
De Galícia, sí. Sé que també hi ha Chaos, amb acabat amb S, però Chao sense S som pocs, i això... T'he de dir que m'agrada, perquè tenir un cognom així com diferent, mola.
I tant que sí. Escolta'm, segurament quan t'acomiaden et diuen Chao.
Chao. Sí, mira, per exemple, el company l'Edu Badia, que presenta el programa d'Esportscope avui a les 3:25, sempre acaba així. Chao.
Normal. Escolta'm, Raül Chao, quina és l'última hora informativa, si parlem d'esports?
El PSG espera fer oficial el fitxatge d'Ousmane Dembélé avui per 50 milions d'euros, 25 dels quals seran els que rebrà el conjunt blaugrana. L'Espanyol avui se'n va als Països Baixos, on demà jugarà l'últim partit amistós de la pretemporada. Bradwood forma part de la llista de convocats pel partit. Ens anem a Andorra. L'andorrà Eder Sarabia ha anunciat el fitxatge d'Àlex Calvo. Arribarà procedent del Màlaga i firma per 5 temporades. En bàsquet, nou jugador pel Morabanc Andorra. L'equip de Nacho Lezcano ha firmat de manera temporal a l'escorta americà Andrew Goldlock. Continuem amb bàsquet. Avui el primer partit de la selecció espanyola de Sergio Scariolo per preparar el Mundial de final de mes. El rival és de la selecció de Venezuela. El partit es juga al Madrid, al Wizzing Center. En handbol, Lucas Sindrich es vincula del Barça. I en motor, avui torna al Mundial de MotoGP a Silverstone, Anglaterra. En els primers lliures, en MotoGP ha liderat l'italià Marco Bezzecchi i Marc Márquez, el de Cervera, ha sigut 15è. En Moto2, el més ràpid ha sigut Pedro Acosta. I en Moto3 ha sigut Ivan Urtula.
Raül, gràcies. I quina hora comença tot plegat? Mira, l'Edu ja ha vingut a dir-te xau, també.
Sí, el programa d'esports comença a les 3:25 i abans a les 3 tenim una mica de tot, també amb Madrid.
Molt bé, perfecte. Doncs després t'escoltem. Raül, xau.
Gràcies a tu, Montse. Xau.
Después de la información deportiva, oye, quiero darte un buen consejo. Ya sabes que en este programa siempre damos buenos consejos de todo tipo, ¿eh? Para ir a comer, para tal. Pero, ¿y para adelgazar? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Intentamos hacer la vecina del quinto, la vecina del sexto, la dieta del plátano, la dieta del bocadillo. No. Bueno, tú seguro que conoces a alguien, o te ha podido pasar a ti también, que has caído en alguna promesa milagrosa en relación al sobrepeso. Bueno, pues si quieres conseguir tu objetivo, mantener la pérdida de peso, perder grasa donde más lo necesitas y sentirte muy bien desde el inicio, no dejes de llamar al 93-414-3631. Pide una visita con la doctora Torrejón. Te van a informar personalmente sin coste para ti y se compromete a verte en menos de 72 horas. Doctora Torrejón, Centro Médico y de Estética Starbene. Recuerdo el teléfono 93-414-3631. Primera visita gratuita e informativa. ¿A qué esperas? Que aquí no hay milagros que valgan. Aquí hay que ir bien acompañado. Doctora Torrejón.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, Portugal, vía crucis con el Papa Francisco y los jóvenes. El viernes a las 7:45 de la tarde, en 13.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les botigues de roba vintage i de segona mà ofereixen peces de vestir que no es poden trobar a les grans cadenes de roba. Un exemple són les samarretes d'equips de futbol i de bàsquet dels anys 80 i 90, que estan tenint molt d'èxit entre els més joves. En part perquè busquen tenir un estil més propi, també perquè el preu es diuen que és més assequible, oscil·len entre els 20 i els 30 euros. Avui en parlem amb el portaveu de la Fundació Humana, que és en Joan Carles Montes. Joan Carles, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, la importància del reciclatge de la roba, no? Vosaltres fa anys ja que us dediqueu a això, tot i que ara en pararem sobre el tema de la roba esportiva, però cal posar el punt de mira amb el tema de la roba, no? El malbaratament que fem de contínuament anar comprant roba i anar llançant-la, no?
Sí, efectivament. Nosaltres, la veritat és que, en general, comprem molta roba, massa roba. Fins i tot es calcula que el 40% de la roba que tenim a l'armari no ens la posem en un any, o només una sola vegada, i clar, tenim massa roba per sobre de les nostres possibilitats, fins i tot, i arriba un moment que ens en volem desfer, perquè l'armari doncs, ja està ple, o pel motiu que sigui. I clar, i a l'hora de desfer-se aquesta roba, això suposa, doncs, pot suposar un problema ambiental, perquè si tot això va a la fracció resta, anirà després a un abocador, on serà incinerat o bé soterrat. Ara mateix, el tema de la reutilització de la roba, de reaprofitament, està al centre de l'atenció per aquesta necessitat de poder donar una segona vida a una peça de roba que segurament en moltes ocasions està en bon estat.
Els joves estan conscienciant i molt, no? Són un gran exemple per la resta de població.
Sí, la sostenibilitat, el fet de plantar cara al fast fashion, el fet de, ostres, fer un gest a favor del planeta, doncs sí, està ajudant doncs, a aquest augment de la consciència ambiental, principalment entre els joves, que veuen que, bé, doncs, en el cas de la roba, ostres, per què comprar una peça nova que es produeix a molts quilòmetres d'aquí, en unes condicions laborals molt, molt discutibles, quan potser doncs, hi ha establiments i entitats doncs això que es dediquen a la reutilització, a donar una segona vida a peces de roba que estan impecables.
Jo a vegades sempre penso que nosaltres fa molts anys vam començar a viatjar a Londres per anar a Camden Town o a Portobello, no? Allò que dius, mira, no, que hi ha mercadillos de segona mà, i semblava com guai, no?, comprar roba en allà, no?
Sí, efectivament. Aquí, durant molt de temps, ja hem patit una contradicció que per nosaltres era molt evident, i és que, efectivament, anaves a Londres o anaves a Alemanya o a d'altres països d'Europa, allà compraves una jaqueta, una faldilla, una samarreta de segona mà, venies aquí i en presumies. En canvi, la roba de segona mà a Espanya, a casa nostra, tenia aquest prejudici de roba de pobres, roba de persones sense recursos. Bé, doncs, aquest prejudici cada cop s'està esvaint i, com deies abans, aquest augment de la consciència ambiental entre els joves ha calat molt i, vaja, els joves aquest prejudici ja no el tenen en absolut, i la roba de segona mà entre molts col·lectius a casa nostra ja s'ha convertit en una alternativa molt, molt vàlida, doncs, cap a d'altres formes de consumir, com és el fast fashion.
Es troba, Joan Carles, autèntiques joies de peces de roba, eh?
Sí, aviam, les botigues de segona mà el que tenen és que no hi ha talles. És a dir, si tu busques una jaqueta o una peça concreta de la talla M, de la talla XL, bé, hi ha el que hi ha, clar. És un reflex de les donacions que s'han fet prèviament als contenidors. Però vaja, hi ha tota mena de roba, a preus molt assequibles, jaquetes que han durat molts anys, que algú tenia d'armari, que se n'ha desfet, i si sí, es troben joies... perquè, ostres, és roba que potser està a la moda o potser no, és teixits que han durat molt, per tant són molt bons, colors, hi ha molta varietat per a tots els estils, també hi ha marques, persones que, bé, doncs això, se'n desfan,
sí.
I que pots desfer d'una doncs, jaqueta del Zara, però també d'una Armani. Efectivament, hi ha joietes, s'ha de buscar, s'ha de remenar, però vaja, sí que s'hi troben, sí. Uh-huh.
Parlant de modes, s'ha posat de moda la roba esportiva de segona mà. Per què?
Sí, si mirem al carrer, a tot arreu, tant joves com no tan joves, la roba esportiva ha traspassat les fronteres de l'esport, de fer esport. I molts nanos porten al carrer doncs, samarreta de futbol. Està molt de moda. La samarreta del Barça, de l'Espanyol, del Girona... Del Manchester City, del Real Madrid, de tota mena d'equips. De bàsquet també, però sobretot de futbol. I bé, doncs, només, clar, els equips de futbol treuen equipacions noves cada temporada, samarretes que valen molts diners. Certament, també hi ha pàgines web o plataformes que ofereixen rèpliques d'aquestes samarretes, però vaja, el fet és que, doncs, com us deia, el que hi ha a les botigues de segona mà és un reflex de les donacions que rebem. I com que es consumeix doncs, molta samarreta de futbol, també n'arriben o també ens fan moltes donacions. I efectivament, a les nostres botigues humanes, doncs, les samarretes de futbol, vaja, és que col·loquialment, i perdó per l'expressió, ho peten.
No m'estranya, i m'imagino també que deu passar com, per exemple, la decepció que es van endur els culers quan va marxar Leo Messi. Imagino que això va causar també moltes donacions de samarretes, no? Dic Leo Messi, com puc dir qualsevol altre jugador, però clar, Messi era l'estrella del Barça.
Efectivament. Quan va decidir marxar, poc temps després, vam notar un augment de donacions de samarretes del Barça, certament de temporades anteriors, amb el nom de Leo Messi darrere. Samarretes originals, doncs bé, que pel fet de... Escolta'm, el meu ídol ha marxat, estic molt decepcionat o tinc una certa decepció, una certa ràbia, i me'n desfaig. I efectivament, quan va marxar del Barça vam notar un augment de donacions d'aquest tipus de samarretes. Ara, aquest estiu, que tant s'ha parlat que potser podria tornar i finalment no ha estat així, també hem notat un pic d'aquestes donacions. A Madrid, per exemple... Va passar el mateix a les botigues humanes amb les samarretes del Cristiano Ronaldo quan va marxar, i aquest estiu amb les del Benzema. Són ídols caiguts per a alguns, i aficionats que no ho entenen, però com et pots desfir d'una samarreta del teu ídol i del teu equip? Doncs bé, n'hi ha seguidors que sí que ho fan, i efectivament, nosaltres les recollim, passen un procés de triatge o de classificació, com tota la roba que recollim a Catalunya i a Espanya, i aquelles peces de roba que estan en bon estat arriben a les nostres botigues. I allà es poden adquirir, com deies al principi, en comptes de per 100, 120 euros, doncs bé, aquí estan per a partir de 15, 20, 30 euros.
Molt bé. Clar, perquè a més, no estàs comprant només una peça de roba, estàs comprant roba que té una història darrere, en molts casos, no? Hi havia una samarreta, llegia l'altre dia, de la NBA, de la NBA, de Larry Bird, no? Que el remet als anys 80-90, quan vèiem la NBA per la tele, no? I semblava això com superlluny.
Tota peça de roba té una història darrere. Ja sigui trista, alegre, tota peces són peces viscudes, han tingut una vida anterior i, per tant, ostres, això la tenen. I els aficionats ja s'ho veuen de seguida. I si a la botiga troben una samarreta doncs, del Larry Bird, amb el número 33, ostres, això remet, com deies, a quan vèiem la NBA per la tele,
sí.
Semblava tan i tan llunyana, no? La samarreta de... del Barça de quan va guanyar doncs la Copa Europa a París, no? Mm. Bé, doncs l'aficionat identifica perfectament de quina temporada és, què va passar aquell any, o aquell any que es va guanyar la Lliga o que no es va guanyar. I això també, vaja, també ens passa amb les samarretes de la NBA. Clar, és a dir, efectivament, tenen una història darrere que sí que l'aficionat l'identifica, la rememora, i després quan es posa aquesta samarreta, doncs bé, doncs també està llançant un missatge, no? De, ostres, jo soc d'aquest equip, doncs escolta'm, i em presumeixo, no?
Home, de fet, hi ha molts tribus socials, no?, o d'altres països que marquen tendències, no? N'hi ha molts que porten les samarretes al bàsquet, no?, d'altres de futbol, però sí que és veritat que ciutadans d'altres països joves marquen tendències amb la roba, i ara es porta, doncs, la roba esportiva de segona mà, cosa de la qual ens alegrem, perquè hem de dir que han augmentat les donacions de roba, unes dades que demostren que la moda reutilitzada s'ha consolidat com una alternativa, que ja no es tracta d'una moda més sostenible, sinó que també són més barates i que són peces que no veus a d'altres llocs, i a part de ser més barates, de pas també ajudes perquè no hi hagi tanta contaminació amb el tema de la roba. Joan Carles Montes, portaveu de Fundació Humana, gràcies per haver estat amb nosaltres, bones vacances i a continuar amb la bona feina que feu.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, fins aviat.
Una abraçada, gràcies, adéu.
Adéu.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1-2-3. Tres llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bien cuando se escucha un poquito de música, ¿verdad? Marta González Peláez, experta en comunicación y ciencias sociales, comunicación, que está con nosotros todas las semanas para hablarnos de temas interesantes. Hoy hablaremos del tema de lo que son los balnearios, porque hoy tenía curiosidad. Pero antes, Marta González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse. ¿Qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Muy bien. Hablaba yo de la importancia de la música. Oye, ¿tú qué música sueles escuchar en verano?
Pues mira, a mí me gusta todo tipo de música, bueno, menos la muy fuerte, esta de chunda chunda, no. Pero me gusta mucho la salsa, me gusta mucho la música clásica también, de momentos. Me gusta la música de jazz. La verdad es que me gusta, en general, me gusta bastante la música.
Está
y
muy
yo
bien.
Para trabajar siempre tengo música, ¿eh?
¿Cómo cambian los estados de ánimo, cuando uno...?
Sí, y tanto.
Y depende de qué tipo de música pongas. Ya sabemos más o menos, cuando pones una triste te dicen, ay, que ya estás otra vez así un poco suave, tontorrona.
Me pongo a Juan Luis Guerra, que me encanta, Juan Luis Guerra es uno de mis preferidos.
Ah, mira.
Es cuando me tengo que poner a limpiar, a organizar, porque si no, me da como el subidón con la música de él, ¿sabes?
Hombre, te sube la bilirrubina, nunca mejor dicho.
Exactamente, la bilirrubina cojo carrerilla, que no veas.
Bien hecho. Marta, ¿Los balnearios de lo que vamos a hablar hoy suelen ser espacios con música o no?
Sí, también deberían tener música, porque también la música ayuda. Además, ayuda incluso a dormir, ¿eh? Hay gente, esto está comprobado, ya me estoy saliendo del tema, pero ayuda a dormir la música. O sea, la música es muy beneficiosa para nuestra salud mental y física. Entonces, los baños de sol, claro que sí. Tú me has visto que... ¿Te acuerdas de la imagen aquella de los radio, aquellas radios, aquellos aparatos de radio largos que la gente llevaba a la playa.
Sí.
Bueno, pues la música siempre ha formado parte de la vida. Y en los balnearios, evidentemente, esto es una broma que te he hecho, sí. En los balnearios también, porque, claro, los balnearios de ahora son los precursores de los baños. Los balnearios de ahora son los precursores de los baños de sol, de ola o de oleaje. Imagínate esto. Uh-huh. A la gente le debe sonar una cosa muy muy rara y muy antigua, ¿no?
Uh-huh.
Porque el spa, al final, ¿qué es? Pues un baño de agua, ¿no?
Exacto.
Todo un tratamiento que se hace. Lo que pasa es que el spa normalmente se hace encerrado, ¿eh? Aunque haya vidrieras y demás. También hay, es verdad que hay jacuzzi y hay piscinas que se hacen al exterior, pero bueno, es como si fuera los baños termales o los antiguos baños termales. Uh-huh. Por ejemplo, el spa es una ciudad, viene de una ciudad europea, una ciudad belga,
sí,
que parece ser que está vinculada a los baños termales, ¿no?
Muy bien.
A los baños romanos termales, porque los romanos fueron muy muy precursores de todo este tema de los tratamientos. También los griegos, ¿eh? Pero los romanos más de los tratamientos con agua, y los beneficios que aportaban para la salud, uh-huh, evidentemente.
Hombre, ahora mismo me viene a la cabeza Budapest, ¿no? Que es una ciudad que tiene muchísimos baños de este tipo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Una de las ciudades más emblemáticas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XVIII fueron los médicos franceses los que comprobaron los efectos positivos de los baños de sol, porque al sol, el asunto, la gente iba tan tapada que el sol prácticamente no les daba. Además, el sol estaba como demonizado, ¿no? La gente que era morena era la gente que venía del ámbito rural, que se dedicaba a trabajos del campo y demás. Cuando el sol es beneficioso, a tope, porque tiene múltiples vitaminas, aparte de darnos mucha energía y mucho optimismo.
Eso es. Oye, en España, ¿cuál fue la primera ciudad que anunció tener esos baños de mar, como decíamos también llamados baños de ola o de oleaje?
Sí, pues mira, la primera ciudad fue Barcelona. Lo que pasa, porque aquí vino la reina Isabel II, uh-huh, claro, siempre, tú ya sabes, la gente ociosa, y la gente ociosa es la gente que tiene más dinero y la gente que tiene cierto estatus. Bueno, pues la reina Isabel vino a Barcelona, luego se marchó a San Sebastián y a Santander. Y en Barcelona, bueno, los antiguos baños de sol, de mar, porque además el agua de mar tiene yodo, tiene una serie de, la sal es buena. Uh-huh. Entonces, toda la parte del Mediterráneo luego ya se fue extendiendo hacia el sur, pero fue Barcelona. Después, ya te digo, fue el norte, pero primero fue Barcelona.
Uh-huh.
Y entonces en todo el Mediterráneo, todo lo que es el Levante y Mediterráneo, llegando hasta el puerto de Santa María, donde hubo el primer punto en el sur de baños de ola, que más tarde sería Huelva, que se publicitaba como la población más sana de España para tomar los baños de mar, ¿no?
Fíjate, bueno, qué buena campaña publicitaria, ¿no?
Exacto, sí, sí. A pesar de que fuera hace muchos años. Bueno, hay una serie de imágenes muy interesantes que las he encontrado en el archivo de la Biblioteca Nacional, en donde vemos ya en el año 36 las playas de Barcelona estaban bastante llenas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea que no vamos a pensar que iban cuatro personas, no, estaban bastante llenas. Lo que pasa es que, bueno, pues no era tan habitual ir a la playa, pues un momentito. Ahora prácticamente la playa, hasta hace pocos años no, pero la playa forma parte de la ciudad. Entonces, bueno, tengo un ratito, me voy a la playa, me puedo ir a la playa perfectamente. En una ciudad como Barcelona te lo permite.
Exacto. Entonces, y creo que con el tiempo, aprovechando que había tantas personas que iban a hacer esos baños de sol o baños de mar, claro, eso comportó pues que surgieran los establecimientos de hostelería, ¿no? Y comercios relacionados con cosas de la playa, ¿no?
Efectivamente. En principio, la moda, ¿eh? Que esto ya sabes tú, claro, ¿cómo te vas a vestir para ir a la playa? Porque tienes que vestir de alguna forma un poco más ligera que cuando vas por la ciudad o
claro,
vas trabajando, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues, lo que son las tumbonas, las casetas esas que, bueno, hay una caseta muy curiosa en San Sebastián que le hicieron a la reina Isabel, que ya no existe, pero que era una caseta como si fuera un palacio, porque la verdad es que si es una caseta, vamos, es impresionante. Y entonces las casetas y todo lo que, los restaurantes y los hoteles, porque al final, claro, la gente tenía que hospedarse en algún sitio, porque el desplazarse tampoco era tan fácil.
No, claro.
Había que desplazarse, pues a lo mejor con medios de, con tren o con un medio que fuera pero para ir y volver en el día como ahora no era tan fácil, ¿eh? No era para nada fácil, ¿no? Entonces, también había pues los baños de arena, que esto en la gente que conoce, que ha estado, por ejemplo, en el desierto del Sahara, es uno de los tratamientos que hacen, ¿no? El estar 10 minutos enterrada en arena para...
Pues, reumatismo, la artritis, neuralgias, sí, e incluso la obesidad. Sí. Oye, Marta, nos acercamos a las 2, momento de noticias.
Bueno, muy bien.
Oye, ¿nos vamos de balneario el fin de semana o qué?
Nos vamos de balneario, claro que sí.
Estaría fenomenal, además aquí en Cataluña tenemos, y muy buenos.
Muchísimos, y buenísimos, y además muy cerca de Barcelona.
Desde luego que
para
sí.
Para la gente que esté en Barcelona, que se quede en Barcelona, y si no, pues la gente que esté en las comarcas o lo que sea,
claro que sí,
lo tiene muy fácil. O sea,
Marta, nos vamos, noticias, gracias, buen fin de semana.
Un abrazo muy grande a todos.
Dues noticias, usa para la Montse Rodríguez.